Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Hem encetat el 2011, deixàvem el 2010 amb l'operació Grèvol en marxa i encara és oberta, saben que és oberta fins al final del període de rebaixes, queden 10 dies d'operació Grèvol, per bé que gairebé ja ningú no en parla perquè hem passat el gruix de les festes de Nadal, però en qualsevol cas, bé, hi ha més d'un tema sobre la taula, més de l'operació Grèvol, de la qual ja més o menys havíem parlat en anteriors ocasions. La nova llei del tabac segurament imposa altres coses que valdrà la pena també comentar amb Jordi Robles, el sotsinspector en cap de la comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra. Jordi Robles, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia i bon any.
L'operació Grèvol encara és oberta, bé, però com si està finalitzant, sí, ja, no? Sí. Un bon balanç?
Sí. Vam tenir unes bones actuacions. Crec que amb el que hem pogut parlar amb els comerciants i amb la gent, sobretot de les àrees aquestes més comercials i polígons i això, bé, ha anat força bé, sí.
Comparativament respecte a l'any anterior?
Comparativament una mica millor. Una mica millor, sí. No gaire molt, eh? Sempre les xifres en aquest sentit sempre són bastant iguals. Però bé, sí, satisfets.
Bàsicament, els delictes... una línia, sí, diguem, sí, semblant, sí. Furs, majoritàriament?
Furs a establiments, hem tingut algun robatori amb alguna empresa, però bé, encara que sembli una mica dudi, és el normal en aquesta època.
Sí?
Sí.
Un robatori d'estocs?
D'estoc, hi ha més estoc, per tant és més apetitós pels lladres, i bé, i després l'aprofitament de l'aglomeració de gent i al voltant dels comerços, que també genera una mica més d'incidència delictiva.
Ens deia fins i tot que algun robatori de coure hi havia hagut?
Sí, hem tingut algun robatori de coure, les coses van com van i les tipologies delictives es van adaptant als temps, no? I encara que això sigui molt, diguéssim, molt simple o sigui una cosa molt bàsica, doncs ens trobem amb robatoris de coure, permeti'm la paraula, tan cutres com puguin ser de faroles, de la via pública, o, per exemple, com fa poc vam tenir aquí a la platja, l'enllumenat que dona servei amb una guingueta d'aquestes de la platja.
D'acord. És que fèieu una cara com allò de dir, és una cosa tan inversemblant.
Sí.
Bueno, podem... És a dir, els fanals de la via pública,
els fanals de la via pública,
obrir la tapadora del fanal i estirar.
I estirar, i de fanal en fanal, doncs, fins que,
sí, esclar, fes
que fan una quantitat, diguéssim, suficientment atractiva. Que no és, el més important no és la quantitat que s'emporten, sinó el més important és l'afectació que això pot generar als veïns fins que el procés es repara, que evidentment la despesa de reparar tot això és molt més elevada que el que
pugui treure. Que el coure que
s'entreu, no? Exactament.
Esclar, preguntem una bestiesa perquè no sou lampista, però ningú hi ha quedat enganxat mentre robava.
Bé, s'han donat casos, no aquí, però arreu de Catalunya s'han donat casos, sí, sobretot quan es produeix el robatori amb línies d'alta tensió.
D'acord. En cas de fanals no hi ha...
En cas de fanals de moment
no tenim cap precedent, però fins i tot això. Ens dèieu també abans de començar, hi havia hagut una qüestió que havia generat una certa preocupació a prop de l'institut, protagonitzada per un senyor...
Sí, bé, això és una cosa que veig que vostè té bones fonts. No acostumem a donar certa informació que pugui alarmar a la població, però sí que és cert que des de l'abril de...
Comencem pel final. És una qüestió resolta?
És una qüestió molt ben resolta.
Molt ben resolta, d'acord. Doncs aleshores segurament poder-ho explicar no serà pas tan complicat.
I aquest segurament és el principal motiu de seguretat o de tranquil·litat per la gent. Bé, vam tenir una sèrie d'incidents al voltant dels instituts. sobre un individu que convidava les noies a posar el seu vehicle.
Des de l'abril de l'any passat, estem parlant?
Estem parlant des de l'abril de l'any passat. D'acord. Exactament, es va donar el primer cas. A partir d'aquí vam tenir tot un seguit de casos espaiats amb el temps. En dos dels casos es va produir una sèrie de tocaments no consentits a menors. Amb altres tres casos que tenim coneixement nosaltres o que hem arribat a tenir coneixement a través de policia local o nosaltres, van haver un oferiment que no va acabar de quallar. A partir d'aquí es munta un dispositiu per intentar localitzar aquest individu amb la descripció que portaven les noies que havien estat tentades.
Totes les descripcions coincidien amb més o menys?
Més o menys. Parlem que a vegades el moment de tensió aquest que poden passar, i sobretot quan parlem d'infant, adolescents, sí. Bàsicament, a vegades hi havia un petit desviaix amb les descripcions de les persones i del vehicle, però bé, vam tenir que muntar un dispositiu coordinat amb policia local de prevenció a la zona fins que fa 10 dies vam poder interceptar aquest individu i actualment dorm a la presó.
D'acord. Ha estat una actuació, per tant, des de la detenció fins al resultat final, ràpida en aquest sentit?
Bé, portàvem...
Llarga la investigació, però diguem-ne a partir de la captura de la persona.
Exacte, sí, en el moment que es va interceptar la persona s'inicia tot un procediment de reconeixements fotogràfics que tots van estar positius i per tant allò dura 3 dies.
D'acord.
El problema va ser interceptar aquest individu perquè, si bé tenia domicili tenia una casa aquí a Sitges, no hi passava tot el temps del món aquí. Per tant, era molt espaiat amb el temps i vam passar moltes hores també sense tenir fruits.
Va passar l'estiu pel mig.
Va passar l'estiu pel mig.
Sense activitat lectiva, per tant.
Sense cap instància al voltant de les escoles. I, curiosament, seguíem, amb la intuïció de que podia tornar a passar, seguíem estant per la zona fins que es va detectar infraganti, vaja.
D'acord. No incidirem més enllà de les qüestions morboses, però segurament una reflexió en veu alta sobre com han d'actuar les persones que puguin veure's involucrades en casos d'aquests, com han d'actuar les famílies, en definitiva, què s'ha de fer en aquests casos?
Aquí hi ha un parell de coses que, evidentment, quan es produeix un fet greu, com va ser aquests tocaments no consentits, evidentment el pas és denunciar-ho automàticament. Per altra banda, sí que és cert que ens ha ajudat molt aquells pares que han tingut coneixement a través dels seus fills que alguna cosa rara havia passat, o mira què m'ha passat al col·le, que un individu m'ha convidat a posar el cotxe, i que ens ho han vingut a explicar o ens ho han posat en coneixement. Això ens ha anat fantàstic.
És a dir, una d'aquelles qüestions bàsiques és que hi hagi la suficient confiança entre l'adolescent i la seva família per poder-ho explicar.
Exacte.
D'entrar.
I això ens ha servit bé perquè fins i tot... És que és una cosa delicada, perquè això per si sol, l'oferiment de posar el cotxe per si sol, no és punible.
Per això us ho preguntem, eh?
Per tant...
És a dir, suposo que més o menys, no diré que tot es pugui denunciar, però que un senyor convidi a una noia pujant al seu cotxe, això no és denunciable.
És que això no va generant denúncies, això va generar amb informació només.
Entesos.
Amb informació que un cop detinguda la persona sí que ens han servit per tornar a prendre declaració amb aquestes menors i que ens aportin un reconeixement d'aquest individu.
D'acord.
Clar i evident, no? Que, juntament amb els dos casos en què sí s'havia perpetrat l'agressió,
sí,
doncs ens ha servit per tipificar-los com a tentatives.
D'acord. Ho dic perquè hi ha persones que deuen conèixer, suposo, el marc legal... I, per tant, fins on poden arribar o fins on no poden arribar, o etcètera, etcètera, no?
L'oferiment per si sol, si no hi ha un rerefons o hi ha una conducta que es pugui tipificar, per si sol no comportava denúncia, ni es va agafar com a denúncia.
D'acord.
Ara, jo suposo que, diguéssim, la reflexió és, no sé si a aquesta hora hi haurà massa adolescents o infants escoltant la ràdio, que no hi crec, hauria de ser així. Però fora bo que es transmetés... la prudència, no?, a l'hora de contactar amb adults desconeguts, sobretot prudència.
Una qüestió. Es pot anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra sense denunciar, però només a dir, escolteu, m'ha passat això?
I es pot venir i es fa moltes vegades.
I es fa moltes vegades.
Sí,
o sigui, no cal denunciar, només si hi ha una situació d'intranquil·litat, de dir, jo no sé què fer, digui'm vostès què hauria de fer.
Sí, es ve moltes vegades i moltes de les visites o que tenim són consultes, a vegades són assessoraments, a vegades nosaltres no som el servei específic que hem de resoldre aquella problemàtica, però direm que derivem cap a altres serveis municipals o socials, i fins i tot per donar a entendre inquietuds o coses que estan passant, en el qual un potser no és l'afectat directe, però creu que alguna cosa s'ha de fer.
D'acord. En la gran majoria de casos són situacions, diguem-ne, d'un moment determinat, situacions conjunturals que es poden resoldre sense anar més enllà o que no tornen a succeir?
La majoria són situacions conjunturals. La gent ve a expressar-se d'alguna cosa o ve a fer-nos veure la inquietud que té per alguna cosa que passa al seu voltant, en el qual no té un efecte, com li deia, no té una afectació exclusivament directa que li pugui suposar un perjudici molt gran, però alguna cosa que veu no li agrada i per tant ho ve i ho explica.
D'acord, retornem a aquella situació, diguem-ne, bona o ideal, adolescent que ho comunica als seus pares i adolescent amb els pares, van a denunciar, ho denuncia l'adolescent sol, és bo que hi vagi acompanyada d'algú?
Hi ha de venir acompanyat d'algú.
Ha de venir acompanyat d'algú.
Sí, sí, sí. Nosaltres no agafarem mai una denúncia a un adolescent sense el seu tutor davant, o un menor d'edat, vull
dir.
Sempre hi és, està acompanyat dels seus pares.
D'acord, és a dir, qualsevol menor d'edat, si vol fer una denúncia, d'anar acompanyada dels seus pares o del seu tutor,
o del seu tutor,
qualsevol cas.
Sempre.
Hi ha una visió diferent de la qüestió des del punt de vista dels pares?
Bueno,
que
hi ha una excepció. Hi ha una excepció,
a veure,
que és quan denuncia els pares.
Clar.
Clar, en aquest sentit, quan la denúncia va encaminada cap als pares, que són pocs els casos, llavors sempre ve un representant del Ministeri Fiscal.
D'acord. Pregunto per què. No valen amics, els pares o el tutor? Pregunto.
No. Pot venir un germà, un familiar, un germà
d'acord,
gran...
D'acord, però amics, encara que sigui l'època en què s'explica tot, familiar
fem
o...
Fem venir un familiar.
A tot hora, d'acord. Us deia, hi ha una visió a vegades diferent tant de la qüestió com de la solució de la qüestió per part dels pares respecte als adolescents. A la nena li ha passat això o no d'allò, què hem de fer, què hem de no fer...
Bé, els pares a vegades, evidentment, quan hi ha un fill pel mig es disparen totes les alarmes, no? I per tant, el que reclamen sempre són solucions. Però bueno, està bé, si el procés aquest de comunicació és complet, és fantàstic.
D'acord, parlàvem ara d'un cas, diguem-ne, de molt bona solució, com ens dèieu, perquè hem de suposar també que les persones afectades es veuen alleugerides al saber que... el delinqüent ha estat capturat i que immediatament s'ha trobat una solució legal a la seva situació. En la majoria dels casos també és així. Tantes vegades que hem parlat amb Jordi Robles de situacions de dir, mira, és que entra i surt aquella eterna cançó.
En aquest cas estàvem parlant d'un delicte greu, per tant, nosaltres el passem a disposició judicial, hi ha un fiscal que demana i hi ha un jutge que decreta una mesura cautelar en aquest cas, no? Fins a que es procedeixi el judici. Bé, està estipulat per la gravetat del delicte.
D'acord. El millor, per tant, després d'això, passa pàgina i el consell de...
El consell que li deia abans, no? Transmetre amb aquests infants o adolescents, diguéssim, la prudència absoluta a l'hora de contactar amb persones que no coneixen, sobretot adults.
D'acord. Això dels desconeguts, que abans es deia tant, sobretot un desconegut, no?
Bé, no podem dir que no s'ha de contactar mai, perquè alguna vegada segurament pot ser beneficiós, però...
Però hi ha persones especialment habilidoses per crear empatia, no?
Sí, esclar, hi ha gent... Però per tot, no mas menors només.
D'acord, sí, sí. Ens poden aixecar la camisa de moltes maneres, no?
Comercials fantàstics.
Etcètera. Però a partir d'aquest cas, i com els dèiem, de molt bona solució, la persona protagonista d'aquests fets malaurats, doncs va ser capturada finalment pels Mossos d'Esquadra. Anem una mica en el dia a dia. N'esperem parlar en els propers dies amb persones que s'han vist més o menys afectades des del punt de vista d'empresa per la qüestió de la llei del tabac. Saben que hi ha sobre la taula un debat important que potser com el fum marxarà d'aquí uns mesos, però de moment el debat és el que és. I a peu de carrer i a peu de local, doncs bé, hi ha una llei en marxa i per tant hi ha unes obligacions que els fumadors han de complir. Hi ha també un marc legal que implica que si no compleixen aquestes obligacions seran sancionats. Fa un moment us preguntàvem abans d'encetar la conversa, quan una persona fuma no ha de fumar, quin és el dispositiu que es posa en marxa?
Bé, quan una persona fuma o no ha de fumar, hi ha d'haver el requeriment d'alguna persona que avisi que allò està passant.
D'acord. Això per començar.
Va. Nosaltres no som inspectors de sanitat. La policia no ho som. No anirem a comprovar si en aquest local s'està fumant o no s'està fumant, o si compleix les mesures correctes o adients o que marca la llei en aquest cas.
D'acord. Aturem-nos aquí. El responsable d'un local tampoc és cap inspector de sanitat?
No ho és. No ho és, però el responsable del local suposo que en aquest sentit ha de vetllar perquè en el seu local es compleixin les normes. I alguna de les trucades que rebem nosaltres és en aquest sentit, no? Són la majoria de responsables de locals que diuen, escolta, hi ha una persona a qui li dic que no fumi aquí dins
i em fuma.
I em fuma.
Llavors, què puc fer?
Llavors sí que pot trucar la policia acreditarà allò que està passant, això l'eximeix de responsabilitat, és clar.
D'acord.
L'eximeix de responsabilitat i nosaltres tramitarem aquesta...
És a dir, hi ha una responsabilitat implícita, per dir-ho d'aquesta manera?
Si el responsable local permet que es fumin al seu local, evidentment, si és enxampat pels inspectors de sanitat, tindrà la responsabilitat, és clar.
D'acord. No li servirà dir que jo ja li deia que no fumés?
Si tu li has dit
si
que no
ho
fumi
denuncia,
i no t'ha fet cas, evidentment truca a la policia, que serà la que acrediti aquesta infracció i ho tramatrà cap a l'organisme corresponent de sanitat.
D'acord, ara seguirem, però més on deu pensar, quina bestiesa haver de trucar a la policia?
Bé, escolta, miri...
Però bé, diguem-ne, dit això, els inspectors de sanitat són els responsables de vetllar pel compliment de la norma. D'acord. O l'inspector de sanitat, no deu passar molt sovint, no deu passar de tant en tant, és l'inspector de sanitat, per tant, el que s'ha de posar en contacte amb els Mossos d'Esquadra?
No. Ell va i acredita. Nosaltres intervenint... Nosaltres el concepte no és tant si es fuma o no es fuma, sinó si allò pot generar algun tipus de conflicte d'ordre públic.
D'acord.
Si genera un conflicte d'ordre públic, per tant, ja és responsabilitat nostra, i llavors som nosaltres qui hem d'acreditar el que està passant allà.
És a dir, obertament, els Mossos no són responsables de fer complir una llei que té, diguem-ne, en la seva gènesi, una qüestió de salut pública.
Exacte.
D'acord. Si no són responsables de mantenir l'ordre públic...
Mantenim l'ordre i, en tot cas, si ens hi trobem, doncs tenim l'obligació de comunicar-ho.
Entesos. És a dir, si un mosso veu que hi ha algú que està fumant en algun lloc, doncs aleshores té l'obligació de comunicar-ho, però no té, per dir-ho d'alguna manera, l'obligació d'anar a cercar tots aquells fumadors que hi ha pel món en llocs on no es pot fumar.
Exacte. Igual que la policia podem... Tenim la competència inspectora pels locals de joc o les locals d'espectacles i tal, que compleix un seguit de normes. En aquest cas no és competència nostra anar a comprovar aquestes coses.
D'acord. Us ho preguntàvem per què ens dèieu. La comissaria ha rebut trucades a l'entorn, suposo, de diverses qüestions. Ens dèieu, responsables de locals que veuen com a dins hi ha persones que fumen i que no volen deixar de fumar, encara que el responsable del local els digui tal. Però n'hi ha d'altres, hem de suposar, de denúncies relacionades amb aquesta qüestió.
N'hi ha altres que són informatives o que volen deixar constància d'una cosa que ha passat que encara que hi anem nosaltres no ho podrem acreditar.
Per exemple?
Doncs mira, hi ha un bar, és una mica inverosímil, on la gent fuma a la porta però el fum entra cap a dintre. Però això és constatable en aquest... No, passa
dir,
sovint.
Un local on les persones fumen al carrer,
sí,
però el fum d'aquestes persones entra dins el local.
Doncs evidentment... Es va crear una polèmica web on es podia informar de certes coses, nosaltres l'adrecem a que faci una comunicació a sanitat. Nosaltres no anirem a corroborar una cosa que no som els garants d'aquesta normativa.
D'acord. Sempre i quan no creï un conflicte de convivència que provoqui aldarulls d'alguna altra mena.
Llavors ja es trucaran perquè hi ha dues persones que s'estan barallant o que estan discutint o estan a punt d'arribar a les mans i llavors tindrem que acreditar el que ha passat.
D'acord, és a dir, si hi ha un senyor que està fumant dins un bar on no es pot fumar i ve un altre que no fuma i l'estomaca o s'estomaca entre els dos, aleshores intervindran els Mossos perquè aquí hi ha un conflicte d'ordre públic encara que vingui provocat per la qüestió de la llei. Déu-n'hi-do. Que un límit difícil, aquest,
Sí.
Un límit difícil. Però ens diu que, no sé si farien com els castellans, que el millor està per arribar, que serà la qüestió de l'ordre públic al carrer, només pel fet d'haver-se de trobar moltes persones, diguem-ne, concentrades davant d'un local.
Sincerament és el que més ens preocupa, no tan sols, diguéssim, als responsables policials o a la gent que s'hi mou al voltant dels locals d'oci, jo aquí tinc una certa responsabilitat, diguéssim, municipal, però si bé pensem que hi ha punts, diguéssim, on el xivarri que es pugui generar al carrer ja era molest, podem arribar a pensar, una lògica aplastant diu que es pot accentuar més, diguéssim, sobretot quan arribi el bon temps. O sigui, si aquesta gent que estava acostumada a fumar dintre els locals, en el moment que vulgui fumar, surt al carrer a fumar, doncs a primera vista vol dir que hi haurà més gent al carrer, més soroll i més molèsties. Sí.
D'acord, d'entrada perquè consta que hi ha hagut més sol·licituds de terrasses o d'ampliació de terrasses.
Segurament
per tant, també les terrasses
poden... No sé les xifres, si s'estan donant o si no estan donant o si hi són o si no són.
Les terrasses poden esdevenir motiu, diguem-ne, de conflicte veïnal o d'això de...
Doncs és possible.
És possible. Diem terrasses o a peu de carrer o a peu dret en el carrer, etc.
En parlarem quan faci més bon temps, ja li diré.
Però us ho veieu venir.
Sí, és
evident. Però veieu venir, serà...
Hi ha punts, diguéssim, que, com hem parlat algun cop, que per, diguéssim, per la, per l'aglomeració de locals o per el tipus de locals que hi ha en aquesta zona, ja ho són de conflictius de cara als veïns, ja ho són, perquè evidentment se generen unes molèsties absolutament comprensibles als veïns, creiem que es pot accentuar. Sí.
D'acord, una qüestió potser anecdòtica o no, però també una picaresca que ha aparegut en els diaris. Quan jo me'n vaig d'un local sense pagar, i me'n vaig corrents, esclar, a mi em pot passar alguna cosa per deixar de pagar una consumició?
Sí, sí.
Què
sí,
em pot passar, per exemple?
A veure, estem davant d'un il·lícit penal tipificat com a estafa. Estafa.
D'acord.
Si és una estafa.
Això és una estafa.
És una estafa.
Una estafeta, depèn de d'allò, però una
estafa. Depèn, estem parlant de... Tornem a buscar aquell límit dels 400 euros, una falta d'estafa o un delicte d'estafa.
D'acord.
Vostè està fent que una altra persona faci alguna cosa de la qual vostè se'n beneficiarà a partir de l'engany.
D'acord. Només li falta al propietari d'un local haver d'estar pendent d'algú que surt a fumar i per descomptat-s'hi d'això. No?
També vaig llegir que generava molta gent marxar sense pagar aprofitant el cigarret.
I ara es parla de la figura del cometes guardacopes. Sí, sí. En el sentit d'algú que haurà de vetllar perquè no marxin els clients aprofitant allò, bé, com deien dels divorciats en el seu dia, me'n vaig a fumar i ja no torno mai més, doncs aquí tres quarts del mateix, no?
Suposo que algun concepte, alguna manera de treballar haurà de canviar.
Perquè saps, és una bestiesa trucar als Mossos, suposo, per dir, escolti, m'ha marxat corrents un client, l'he perseguit, no
l'he enganxat, o si l'he enganxat o el conec i sé qui és, i llavors pot posar la denúncia. Bueno, així és una cosa que no és... Ja passa a restaurants, a vegades, sí, famosos aquí simpes i aquestes coses, sí, sí, llavors sí. Ha passat.
Però que en un restaurant que diem, estàs més entaulat, estàs més d'això, però esclar, a peu dret, en la barra d'un bar...
Suposo que no ens trucaran tots.
No ens trucaran tots, això per descomptat, eh? Feu el que pugueu.
Sí, sí, sí.
Feu el que pugueu, bàsicament.
Tots plegats ens haurem d'adaptar una miqueta, tots plegats.
Perquè la llei deixa-ho... Esclar, des d'un punt de vista així de peu de carrer, es pot fumar a l'aire lliure, a tot arreu?
No, hi ha unes certes excepcions, no? Que són els parcs infantils, em sembla recintes...
Cases hospitalaris...
O de... Exacte, sí, una certa... Aquella distància que jo desconec quina és exactament dels hospitals... L'altre dia també parlàvem, per exemple, les estacions de tren, que tot en principi es parla de tot el recinte de l'estació de tren, hi ha qui ho interpreta que és la part sota cobert, hi ha qui ho interpreta que la part que no està sota cobert...
Perquè saps allò, una estació de tren té un recinte tancat, i òbviament...
Té unes andanes llarguíssimes.
I si vostès van a Sants o a Gràcia estan tancades les andanes, si van a Sitges l'andana és oberta. Que tothom fumés al Passeig de Gràcia, doncs home, ja s'hi ha fumat, però vull dir, ja és més tancat, i a vegades a ple estiu és igual que fumin que no...
Em consta que en teoria no es pot fumar tot el
recinte. No es pot fumar tot això.
A tot el recinte de l'estació.
Pot propiciar això una certa, no sé, una certa paranoia col·lectiva, així de denunciar coses,
jo crec que ens anem acostumant.
D'acord.
Ens anem acostumant.
Que això anirà...
Sí, és evident, perquè ara hi ha gent aquí qui considera segurament amb prou criteri que li ha suposat un greuge important i, per tant, tot requereix un període d'adaptació. Jo crec que d'aquí un temps veurem l'estiu amb el que li parlava. No tant, potser a l'estiu ja no parlem tant dels locals, del greuge que suposa el local, sinó que parlem del greuge que suposa el carrer.
6 minuts i seran 3 quarts de 12 per acabar. Un apunt, perquè la propera vegada que tinguem a Jordi Robles, òbviament, el carnaval estarà a tocar. Hi ha hagut alguna reunió on els responsables dels Mossos d'Esquadra hagin posat sobre la taula de nou allò de la qüestió del recorregut, etc.
Comencem aquesta setmana.
Comenceu aquesta setmana?
Dijous tindré la primera reunió.
D'acord. I els Mossos han pensat algun recorregut, alguna oferta a fer?
Els Mossos, em sembla que hem pensat que farem el millor que podem i deixarem que el recorregut, el trin, els cansaven de recorreguts.
Puc interpretar aquestes paraules d'alguna manera?
No. Intentarem seguir amb la mateixa línia que els anteriors i que tot surti bé, clar.
Ha sonat un punt de resignació, això de dir ja no plantejo recorreguts,
bé,
aneu per on vulgueu i ja farem el
un
que...
Un té un desgast, per tant l'ha d'anar controlant i
Serà el tercer carnaval de Jordi Robles?
El tercer i el quart dels Mossos.
I el quart dels Mossos?
Sí, el tercer meu.
Desgasta el carnaval, eh?
Home, és el punt àlgid de la temporada.
És el punt àlgid. Tindrem ocasió de parlar-ne. Jordi Robles, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Bon dia.
Tindrem ocasió de saber com van aquestes reunions i si es planteja o no un recorregut alternatiu o no. En uns moments tornem amb esports.